Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Rebin, amics i amigues, una ben cordial salutació des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on avui fem la taula de l'Evangeli. Comptem amb la col·laboració dels nostres tertulians, que són Glòria Torres, mossèn Cinto Busquet, mossèn Mercè Querol, per a comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 32 de durant l'any. Tot seguit els presentem. Glòria Torres és responsable de la Casa de Convivències del Seminari de Poble de Déu a Camprodon. Això és Ripollès i Bisbat de Vic. Què tal?
Hola.
Benvinguda, eh?
Gràcies.
Mossèn Cinto Busquet és secretari personal de l'arquebisbe d'Urgell i membre del Moviment dels Focolars. És doctor en Teologia Fonamental. Què tal?
Molt content d'estar de nou entre vosaltres.
Nosaltres també, de debò, eh? I mossèn Melcio Querol és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de la Mare de Déu de Núria. Benvingut de nou.
Gràcies, Maria.
Ens retrobem, doncs, aquest diumenge i no ens manca per recordar doncs, que l'Àlex Alsina avui, a més de la producció del programa, té a les seves bones mans els controls. I Maria Marín, que els parla, encantada de fer-ho una setmana més, en la conducció i presentació de la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 32 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol 6è.
La saviesa és resplendent i no s'apaga mai. Els qui l'estimen arriben fàcilment a contemplar-la. La troben tots els qui la cerquen. Ella mateixa es fa conèixer als qui la desitgen. Si algú matineja per sortir a buscar-la, no s'hi haurà de cansar. La trobarà asseguda a les portes de casa. Pensar-hi sempre ja és tenir l'enteniment madur. I si per trobar-la hi ha qui passa nits amb ella, aviat perdrà el desfici, perquè ella ronda sempre buscant els qui se la mereixen. Generosament se'ls apareix pels camins i els surt al pas en tot el que es proposen.
La saviesa és d'origen diví. A la literatura sapiencial és considerada com el millor do que Déu podia fer a l'home. I el millor que pot fer l'home és dedicar-se a buscar-la apassionadament.
Mira, començo jo. L'altre dia vaig trobar una dona i em va preguntar, bueno, dintre d'una conversa, per què és tan important la saviesa?
Ah, mira.
I a mi em va fer reflexionar i el que se'm va acudir, el primer que li vaig dir, perquè és com l'amor, no? Sempre el trobes, sempre tens l'oportunitat, sempre tens la manera de fer-ho. I jo també us pregunto a vosaltres, no? Quin sentit més profund li podeu donar o explicació més clara podeu donar a la saviesa?
Mira, una explicació més clara és que saviesa és discerniment, és llum i és un do, una capacitat que Déu et dona, però tu has de fer el teu gest. Deia abans la Maria, és un do que Déu et dona, però tu has de fer el teu gest. El teu gest quin ha de ser? Interioritzar, reflexionar, pensar, meditar, i meditar els fets de la vida de cada dia, quin significat tenen, meditar la paraula de Déu, no? És un aprofundir allò que et succeeix, com Maria, que contemplava els esdeveniments, els interioritzava en el seu cor, els meditava. Vull dir, saviesa no és entendre-ho tot d'entrada, ni és tenir grans coneixements científics. Em sembla que la saviesa és...
Exactament, també l'hem d'entendre en el sentit que diu Jesús. Us enalteixo, Pare, perquè heu amagat aquestes coses als savis i als entesos i les heu revelades als petits, als senzills. La saviesa de la qual parlem aquí, de la qual parla l'Escriptura, és aquella mirada de Déu sobre el món i sobre l'existència. Saber veure les coses com Déu les veu. I qui pot veure les coses com Déu les veu? Qui viu com Déu viu? És a dir, qui estima amb el cor de Déu. Per tant, no és qüestió de tenir molts estudis, no és qüestió de tenir una posició molt reconeguda o important a la societat, sinó és una qüestió de cor. Qui té el cor de Déu, qui se sintonitza en la freqüència d'ona, ja que estem ara a la ràdio, qui se sintonitza en la freqüència d'ona de Déu, que és l'amor, aquesta persona veu les coses, entén les coses, interpreta les coses com Déu ho fa.
Però cal una actitud, crec jo, no? Cal aquesta actitud de senzillesa, també d'humilitat, de pobresa personal. Vull dir, cal com una preparació, també, com deies, tumulció, no? Com un... Tot bon líquid o bona beguda s'assaboreix millor o es coneix millor si el recipient també està d'acord, no? Jo crec que la saviesa també necessita o exigeix de nosaltres que hi hagin unes actituds que la facin possible.
Sí, però sí, aquestes actituds que els fan possibles han de partir molt de la reflexió. Aviam, l'altre dia em deia una dona, diu, és que diu, em va preguntar per què anava a missa i em vaig quedar en blanc. Doncs, esclar, si et passa això, tu has de reflexionar per què t'has quedat en blanc, per què tu vas a missa, què hi trobes. És a dir, tu no pots fer les coses per rutina. És a dir, tu t'has de sempre preguntar el per què. Els savis pregunten el per què. Llavors, si tu t'ha passat una cosa que no has sabut respondre, pregunta't el per què. Si has respost, pregunta't per què has respost allò i no una altra cosa. És a dir, vés interioritzant els fets, vés reflexionant les teves respostes, vés pensant si amb aquella resposta que has donat realment allò ha esdevingut una llum per aquella persona o no. És aquesta capacitat que tenim de reflexionar i reflexionar la paraula de Déu, que és llum de la nostra vida, i reflexionar els fets de la vida de cada dia. El que ens passa a nosaltres, com els afrontem, com reaccionem. Ha vingut el meu net i l'he escridassat. Bueno, aviam, per què l'has escridassat? Pensa, aviam. En quin estat anímic estaves? Perquè estaves en aquell estat anímic. És a dir, el dolor de la saviesa és sempre una reflexió interior.
Exacte, i també aquesta lectura ens ho diu, cal fer la pròpia part, cal matinejar per sortir per poder trobar la saviesa, cal rondar per veure on es troba. I llavors, si fem la nostra part, que en aquest cas vol dir la reflexió, que vol dir també el preparar-se, fer el que cal fer, ens és donada una saviesa molt més gran. No és només el que fem nosaltres. Uh-huh. Amb això que nosaltres podem fer, després Déu ens dona una visió que és molt més ampla, molt més gran.
Sí, sí, molt més profunda també de tot.
I sempre parteix de preguntar-te el per què. Preguntar-te el per què.
Per però això no està de moda avui, no? Preguntar-se per què?
No està de moda. Està més de moda viure
superficialment.
Superficialment, el que em ve
home,
de gust.
Home, sí que està bastant de moda que preguntar-se per què, perquè per què.
Ah, sí?
Sí, es va posar de moda fa temps.
No, anirem per aquí.
Però en aquest sentit, clar, vull dir, està molt lligat també tota l'educació, diria, en els últims decennis. És a dir, jo també, que amb els anys, per exemple, que he estat a l'Orient, a Àsia, he pogut aprendre... clar, allà la tradició sapiencial és transmetre també el que la vida t'ha ensenyat, buscar el que tu deies, per què una cosa, per què l'altra, a partir de tot una tradició que ve de segles. I és el que, una mica, el món modern ens ha fet carregar, que ja no mirem cap enrere, no preguntem raons, només correm cap endavant perquè hem d'anar més de pressa i arribar abans que els altres a tenir un model millor, a aconseguir uns guanys més grans. Mirem cap endavant i ens hem oblidat de mirar cap enrere. I la saviesa es té quan un està ferm també en la tradició i obert a la innovació. Mm-hmm.
Tu dius mirar enrere, jo també diria això, mirar molt endins, no? Per conèixer que la teva intenció, quina era, no? Perquè a vegades succeeixen uns fets que només que tu preguntis que per què, de seguida tindràs la llum per anar endavant.
Doncs anem endavant nosaltres també ara en el programa i ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta als cristians de Tessalònica i del capítol 4.
Germans, no podeu desconèixer què serà dels difunts. No voldríem pas que us entristíssiu com ho fan els altres que no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu s'endurà amb Jesús els qui han mort en ell. D'acord amb la paraula del Senyor us diem que nosaltres, si encara quedàvem en vida quan arribarà el Senyor, no serem primers que els qui hauran mort. Perquè un senyal de comandament, el crit d'un arcàngel, el toc de corn de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel i els que han mort en Crist ressuscitaran primer. Llavors, els qui d'entre nosaltres quedem en vida serem enduts juntament amb ells pels aires, en els núvols, per sortir a rebre el Senyor, i així estarem amb ell per sempre. Consoleu-vos, doncs, els uns als altres amb aquestes paraules.
Un text que sembla apocalíptic, per com parla de la sort dels difunts abans de que el Senyor torni, és ben bé una exhortació a la fe i a l'esperança. Com llegim aquests versets avui? Qui vol començar? Mossèn Melcior, digui.
Aviam, per una banda, veig que aquest text parla de la vinguda imminent del Senyor el darrer dia. El primer que es veu en aquesta carta era el convenciment que tenien els primers cristians de que ja havien entrat en l'etapa definitiva, de que amb la mort i resurrecció de Crist ja estava tot realitzat i que, per tant, el darrer dia era imminent. Vull dir, és cert que el darrer dia és imminent, però aquest darrer dia pot durar els milers d'anys que facin falta. Vull dir, no és la cosa aquesta literal, històrica, però és el convenciment que estem en el darrer temps.
I el que és evident és que és imminent per a cadascun de nosaltres. Vull dir que més de 100 anys no els vivim. Per tant, això és obvi.
Jo crec que els mossens us hauríeu d'esforçar una miqueta més a ajudar-nos, els parroquians, a entendre com s'ha de viure la mort. Perquè jo, quan assisteixo a enterraments, que és bastant sovint allà al poble on visc, hi ha aquella visió tan trista, no?, de l'enterrament, de com s'ha viscut, com es viu el dol del difunt. I jo contrasto amb altres enterraments que he vist de comunitats doncs vives que enterren els difunts i ho fan com una festa, perquè es celebren l'entrada d'aquella persona al cel, de que tenen un ésser viu, més viu que mai entre la família. Jo penso que això s'hauria de fer conèixer més, s'hauria d'explicar en els enterraments, però d'una forma clara. Perquè sí. És que no, remarca la vida del difunt. Bueno, doncs ja la coneixem tots, la vida del difunt, ja l'hem viscuda. Per què no es dona una...
A veure, els mossens per al·lusions, qui vol començar? Vostè, mossèn Melcior, diria... que riu. A veure, no sé per què riu, del que diu la Glòria...
Com que fa de rector, potser li toca a ell.
Va, doncs després vostè, mossèn Cinto, si vol, A veure, mossèn Melcior, defensis aquí, perquè, clar, ha estat un atac directe,
No, el que ens trobem a vegades a les parròquies és... Mossèn, feu la missa de funeral, però sobretot que ningú canti, perquè cantar és signe de joia i, és clar, estem molt tristos perquè s'ha mort doncs, la Pepeta.
Això és el que diu la Glòria, a veure.
Amb això t'hi trobes.
Sí, sí.
Clar, aleshores, jo el que m'hi trobo és que moltes vegades amb aquesta situació em sento més en comunió viva amb el difunt que no pas amb l'entorn familiar que l'envolta. Sí, perquè...
Doncs digue-ho.
Sí, ja ho dic. O sigui, aleshores explico, intento explicar, vull dir que la mort no és el terme, o sigui, faig una catequesi d'acord amb la realitat del moment, però intento fer-la sempre d'acord amb el difunt, no sé com dir-ho, això.
Sí, en aquest sentit hem de ser molt respectuosos, també, i parlar d'una manera que ens entenguin, però al mateix temps crec que tens molta raó, Glòria, que hauríem de vigilar més, també, per exemple, el llenguatge. Aleshores, per exemple, clar, si tu dius... ara acompanyem el Josep al cementiri, doncs estàs dient acompanyem el Josep al cementiri, estàs dient que el Josep encara és allà.
Clar.
Però en canvi, si tu dius ara ens acompanyarem les despulles del Josep al cementiri amb senyal de l'amor que li hem tingut sempre, sabent que des del cel continuarà estant sempre amb nosaltres. Les paraules són importants, depèn del que dius, entens dir una cosa o una altra, la gent entén una cosa o una altra. Si tu dius, és que clar... Tots acabarem al cementiri, ja ho sabem. No, jo dic, jo al cementiri no hi acabo. Els meus ossos o les meves cendres acabaran en algun lloc, probablement. Però jo espero anar dret al cel quan em mori. Són coses que, si un les diu també amb molta normalitat, ajuden. Clar, l'esperança no es pot tenir, heu d'estar contents, perquè, home, si tu dius això ara... També les mateixes pregàries litúrgiques, en aquest sentit, els liturgistes, Melcior, potser alguna cosa encara s'ha de refinar, perquè tenim una tradició que combina
moltes coses. Sí, però els fets litúrgics parlen molt. Deixem la casa de l'estada eternal per trobar una altra d'eterna al cel. Es parla molt de que som transformats, de que la vida continua més enllà de la mort. Vull dir, tots els textos litúrgics recullen aquesta tradició de que creiem que la vida segueix, de que la mort no és el terme. Els prefacis, vull dir, tots els textos litúrgics ens en parlen.
Sí, però també al mateix temps crec que ens hem d'esforçar tots, mossens i laics compromesos, sí, tots, explicar, per exemple, la resurrecció de la carn amb un llenguatge més entenedor al 2011. Perquè si la gent entén, quan diem la resurrecció de la carn, que aquelles despulles que estan allà, doncs, tornaran a recomposar-se, aquell carboni, aquell hidrogen, aquell oxigen, que sabem com està, del punt de vista de la química orgànica, com es combinen, clar, això, un que ha estudiat una mica, sap que no, que no passa, que és impossible. Llavors, clar, ens entenen tot com amb un llenguatge metafòric. Aleshores, explicar, dic, no, nosaltres no creiem en energies que es mantenen, creiem en identitats personals, volgudes per Déu a partir d'un moment de la història, i que si un correspon al pla de Déu, aquesta identitat no es dissol en una energia còsmica, sinó que continua en Déu essent ell mateix. Que això em sembla que és una manera de poder explicar la resurrecció de la carn. És a dir, aquest individu encara existeix en Déu. Però el que passa és que encara en som uns quants per aquí, el món no s'ha acabat, la història va endavant, tots estem interconnectats, per tant, d'alguna manera hem d'esperar també aquell dia últim al qual hi serem tots en aquesta realitat. Per tant, encara ja i encara no del tot.
Sí, però amb aquesta nova realitat també explicar que nosaltres aquí a la Terra estem sotmesos al temps, a l'espai, a la història, i que estem parlant de que quan travessem les portes de la mort no hi ha ni temps, ni espai, ni història. I per tant, és evident que, parlant amb un llenguatge simbòlic, diem que deixem la casa de l'estat eternal per trobar-ne una altra d'eterna al cel, que no està lligada al temps, a l'espai i a la història.
Al temps, a l'espai i a la història, tal com nosaltres l'entenem aquí.
Des d'aquí.
Hi ha un altre temps, un altre espai, una altra història, en el sentit, hi ha una altra manera en la qual aquesta nostra identitat es manifesta.
Continuem endavant, i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és la darrera lectura d'aquest diumenge 32 de durant l'any, un Evangeli de Sant Mateu i del capítol 25.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola.
Passarà amb el regne del cel com amb 10 noies, que sortiren amb torxes a rebre l'espòs. N'hi havia 5 de prudents, i les altres 5 eren desassenyades. Les desassenyades no s'emportaren oli per les torxes, però cada una de les prudents s'emproveí d'una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué son, i totes s'adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: «L'espòs és aquí, sortiu a rebre'l!». Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: «Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s'encenen». Però les prudents els respongueren: «Potser no n'hi hauria prou per a totes. Val més que aneu a comprar-ne». Mentre hi eren, arriba el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa, i la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres, i deien des de fora: «Senyor, senyor, obriu-nos!». Però ell els respongué: «Us dic amb tota veritat que no us conec. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora».
Paràbola de les 5 noies prudents i les 5 desassenyades. Crida l'atenció veure-hi la resposta dura que reben les desassenyades perquè no tenien l'oli a les torxes, entre altres coses a ressaltar en la lectura. Vostè,
sí,
pensar?
Jo volia dir que jo he trigat molts anys a entendre aquest evangeli, perquè m'hi revelava, perquè deia: «Pobres noies, home, reparteixeu, no?». I així totes, pues, si estan totes juntes, pues, totes juntes entren, i totes juntes és aquella mentalitat, no? Fins que un dia vaig entendre que lo important és aquesta frase final, bueno, el que em va clarificar a mi, eh? «Vetlleu, doncs». Aquest «vetlleu» vaig entendre que era el preveure, no? I que només pot preveure la persona que té el cor, per dir, consagrat o unificat, o que té clar el que vol. Perquè jo em vaig trobar una vegada que, volent atendre una visita, vaig pensar, bueno, ja ho farem, és això, no?, de que reparteixes l'oli entre tots, i quan va arribar la visita, ens faltava això, ens faltava allò, ens faltava l'altre. Vaig dir, no m'enxamparant mai més. La pròxima vegada vaig pensar, doncs, no, vetlla-t'ho i preveu que pot passar això, preveu qui farà allò, preveu aquesta persona que necessitarà, i això ho vaig poder fer perquè vaig entendre que el meu cor estava centrat, o el meu cor, el meu pensament, no?, estava centrat en allò que volia fer, amb allò que interessava que fos, que sortís bé, amb aquella persona que estigués ben atesa, no? I llavors vaig entendre el per què. Aquest vetlleu és important i que cadascú ha de vetllar pel seu compte, i no puc vetllar per tots. Jo vetllo per mi i fer possible que els altres també vetllin, no? Però que aquest vetllar significa previsió. I la previsió és igual a virginitat, no? Tenir el cor centrat.
Sí, virginitat, entenent que el sentit estricte de que vius de cara a aquell que és l'amor infinit. I aleshores estàs concentrat en allò que fas i no vius distret. Perquè tantes vegades les persones és que ens distreiem amb una mosca que passa, no? Vull dir, tot ens distreu. Doncs saber estar concentrat, no moure't doncs, d'aquell punt d'atenció, de preveure les coses, d'organitzar-te. Vius el moment present, però sempre projectat de cara al futur. No pot passar com aquestes noies que no preveuen doncs, l'oli per les torxes, que és no preveure el mínim per poder rebre aquell que et ve a casa.
Sí, en aquest sentit també cal entendre o interpretar els diversos símbols que surten en aquesta paràbola, que és l'oli, que és aquesta festa a la qual estan convidades aquestes noies. L'oli no es pot compartir, l'Evangeli ens parla sempre de compartir, però per què no el poden compartir? Perquè es tracta d'alguna cosa molt personal. Es tracta d'aquella actitud interior del vetllar, però en el sentit de vetllar per l'altre. Per tant, estem parlant de l'amor. És a dir, jo no puc donar a l'altre l'amor que ha de néixer de l'altre. Sí, és a dir, jo puc estimar l'altre, puc fer tot perquè l'altre sigui més bo, puc fer que l'altre, però no puc donar-li a l'altre l'amor. L'amor o li neix d'ell, és a dir, o hi té l'amor a dintre o ningú li pot posar a dintre. Llavors, en aquest sentit, aquest oli és necessari per què? Per entrar a la festa amb qui? Amb Déu. Déu que és amor. Per tant, qui no té amor no pot entrar a on el vestit necessari per entrar a aquesta festa de noces és l'amor. És a dir, és un cor que és receptiu. En el fons és això. No és que Déu ens està demanant impossibles. Ens demana simplement un cor obert a ell. Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli. És a dir, obriu el vostre cor a aquest espòs que ve. Per tant, si un... L'oli és això, és tenir la porta oberta a l'altre. Per tant, si un té la porta tancada, és que no hi pot entrar.
I sinto, potser per això aquesta duresa de l'espòs, no?, que diu, no, us dic en tota veritat que no us conec.
Exactament.
No, perquè si no hi ha relació, la reciprocitat, si no hi ha aquella espera que realment sap que l'esperaven i que era ell el motiu, doncs, clar...
I això ens suggereix una cosa molt profunda. És que Déu no rebutja ningú. Déu no envia ningú a l'infern. Déu no castiga ningú. Però Déu permet que se'l rebutgi. Aquest és el drama profund, tràgic de l'home. Pot rebutjar Déu, pot rebutjar la felicitat en aquesta terra i la felicitat eterna per sempre en el cel.
En aquest cas, el rebuig d'aquestes cinc és per distracció. O és per mala voluntat.
Deixadesa, també, no?
És una opció. La qüestió, aquí estem parlant d'opcions. Per tant, d'opció a tenir l'oli, estar a punt per rebre el qui ve. Per tant, és d'una deixadesa perquè diu, no reconeixen l'espòs, és a dir, Déu, com a espòs, com a Déu, com a algú en el qual jo estic cridat com a verge, és una altra traducció d'aquí tradueixen, com a noies, com a verge estic cridada a entrar-hi en comunió. És a dir, l'exemple és fort, estem parlant és a dir, de Déu, no, tots estem cridats com aquestes 10 verges a entrar en íntima unió i podem pensar el que vol dir això també, en el pla humà, en íntima unió amb Déu, en aquesta unió en el qual som un sol cos i una sola ànima amb Déu nostre Senyor. I això és sempre lliure. Déu no ens vol forçar perquè és una relació d'amor.
Jo també veig aquí com el respecte, no? Que la relació amb Déu, la relació entre els homes, ha de néixer d'aquest estar amb ella, amb la necessitat de l'altre, o la teva necessitat també enfront de Déu, no? De saber demanar allò que necessites, però sempre sota un aspecte molt, molt profund de respecte, de conèixer qui és l'altre.
És que sense respecte no es pot estimar. És el primer pas.
Jo trobo una falta de respecte aquí a les noies. Exacte. Aquestes.
Exacte.
Perquè no coneixen, no
s'interessen.
Exacte,
perquè
sí.
L'amor neix d'un interès, d'un respecte per l'altre, d'un reconèixer l'altre pel que és. Per tant, cap a Déu, estimar Déu vol dir, abans que tot, reconèixer Déu com a Déu.
I per tant és un gest que tu fas, de reconèixer, de preveure, de pensar què és el que l'altre, en majúscula en aquest cas, vol de tu. Demana tot un moviment per part teva. Que si no el fas i vius centrat en tu i vius distret, aleshores és el que dèieu, que és una falta de respecte.
I per tant és molt significatiu que Jesús resumeixi el seu ensenyament amb aquesta màxima: vetlleu, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora. En el sentit, no només pensant el moment de la nostra mort, sinó pensant que Déu es vol anar donant a nosaltres, vol anar entrant en comunió amb nosaltres sempre més i més al llarg de la nostra existència. Si no vetllem, si estem distrets, si ens despistem, doncs passa de llarg. Jo estic a fora la porta i truco. Si m'obriu, entro. Però si no m'obriu...
A mi una cosa que em passa cada diumenge és la preparació per anar a missa. No? Que, o hi ha dies que hi vas corrent perquè acabes de fer les coses de casa i vas just i entres a l'hora de missa just un moment abans, o bé... Et prepares abans, sabent llegir les lectures, sabent què vas a fer. Et vesteixes de diumenge, perquè vas a una celebració, vas a un encontre, vas a una compartir amb tots els germans. I sempre m'ha vingut moltes vegades al cap aquest evangeli, no? Que és, tu velles perquè allò que vas a celebrar, perquè allò que vas a fer tingui tota la dignitat, no només amb el teu entorn, sinó també amb tu mateix. No? I aquest anar en temps per poder no arribar corrents i escoltar l'Evangeli amb aquella respiració d'aquell que arriba tard, no? Sinó que assossegada, que tu estàs esperant que et pugues celebrar.
I dins l'Eucaristia, el moment central, que és el moment de la comunió, saber que en aquest moment realment acollim Nostre Senyor. Per tant, el silenci interior, pregar una mica més.
Molt bé, doncs sí, hem arribat ja al final del programa. Mossèn Cinto, no sé si havia acabat, vol... ja està.
Moltes gràcies,
sí?
A tots
Molt
vosaltres.
Bé. Gràcies també, Glòria Torres, i gràcies, mossèn Melcior Querol. I també gràcies a vostès, perquè setmana rere setmana són en la sintonia de la cadena Estel. Ràdio Estel, Ràdio Principat, en el programa La Taula de l'Evangeli. Ens plau rebre els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com, comentant-nos doncs el que pensen del programa, també suggeriments, opinions, etc. I també sàpiguen que ens trobaran al Facebook. A través del Facebook ens podem comunicar amb vostès. I també dir-los finalment doncs, que ens retrobem amb vostès la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.